A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Dijous 6 de juny, avui al vespre, l'Ateneu de Sitges comença un cicle, una jornada sobre periodisme lliure i alternatiu. I la primera de les conferències d'aquest cicle que comença avui a l'Ateneu, no parlarem amb el conferenciant, però sí amb un altre dels responsables d'un setmanari que va fent encaix, que és La Directa. Segurament no sé si hem fet servir aquella expressió catalana tan, vaja, tan clàssica de posar La Directa, i si la cosa va per aquí. En qualsevol cas, La Directa posa en marxa una proposta de Verkami que suposa o suposaria un ingrés de la vora de 32.000 euros per transformar-nos més. El col·lectiu editor de La Directa llença un nou repte per continuar el seu procés de transformació. Anuncia el propi setmanari que un total de 612 mecenes han aportat 24.440 euros, superant la xifra inicial de 22.000 en només 15 dies de campanya. El col·lectiu editor de La Directa llança ara un nou repte per tal de superar els 31.800 euros a Verkami, amb l'objectiu de dotar-se d'un fons destinat a tasques d'investigació, millorar la seguretat de la xarxa informàtica, augmentar els recursos destinats a difusió i fer créixer la presència del setmanari a les biblioteques públiques d'arreu dels Països Catalans. Bé, tot això de cara al futur, però què és La Directa? Saludem a Blai Lindstrom. Blai Lindstrom, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Per explicar d'una forma fàcil, què és La Directa?
Mira, La Directa és un mitjà de comunicació sorgit el 2006 de la mà d'activistes dels moviments socials i de periodistes que treballen en mitjans convencionals i que, per la seva inquietud, doncs no veien satisfeta la seva voluntat a través d'aquests mitjans de comunicació convencionals i volien anar més enllà en el que feien, i per això, per poder donar un punt de vista crític de la informació que en els mitjans on treballaven no podien mostrar, doncs van prendre part també en aquest projecte.
La majoria de persones que forma part de La Directa ha viscut, no sé si dir, experiències decebedores en els seus mitjans d'informació?
Hauria de parlar en detall en cadascun d'ells.
Però ho dic en el sentit de si d'alguna forma a la vostra redacció s'apleguen periodistes que d'alguna manera o una altra han tingut una certa frustració en els seus mitjans.
Sí, clar, han vist com certes informacions que volien treballar doncs no s'han pogut fer. En general, sí, vivim la idea de mostrar, de muntar un mitjà de comunicació diferent per posar una veu a aquelles temàtiques, a aquells grups que no es veuen reflectits en els mitjans.
A partir d'aquest objectiu, Com s'estructura La Directa, com es posa en marxa, quina estructura té des del punt de vista allò operatiu i on sembla, des de la línia editorial, que s'hagi de picar més, si es pot dir així, en llenguatge planer que ens pugui entendre tothom?
Doncs mira, la Directa, en el moment en què vam començar, és el context de la campanya contra la guerra a l'Iraq, en què va haver-hi un gran ressò a nivell ciutadà i sorgiment de moviments socials i de projectes de resposta en aquell moment. Mm-hmm. Veiem que aquest context vam pensar que era adequat per poder organitzar un mitjà de comunicació de forma permanent. Molts de nosaltres havíem ja pres part en campanyes de comunicació de forma esporàdica, i aquest caldo de cultiu que s'estava generant a casa nostra doncs ens va fer pensar que era el moment per donar un pas més i poder tenir quelcom més estable. Aleshores, la Directa vam començar a treballar amb dues vessants, dues línies, serien les dues línies editorials, o sigui, les dues potes principals de la línia editorial serien la fiscalització del poder polític i econòmic, la denúncia de totes aquestes qüestions que no ens agraden, i per altra banda la segona pota seria fer altaveu de totes les alternatives que s'estan construint i portant a terme Països Catalans i arreu del món. Aleshores, ens organitzem bàsicament a partir de militants, de persones voluntàries que participen en el conjunt d'activitats del mitjà. Ara mateix hi ha vora 200 persones implicades, ja sigui en redacció, fotografia, disseny, distribució, que aporten feina perquè el mitjà surti endavant. Som de base assembleària i autogestionària, aleshores ens ho fem tot, excepte aquelles qüestions tècniques com ara la impressió, de la qual no tenim els mitjans, sota la resta del que són mitjans ho organitzem nosaltres. I sobre qüestions en què s'hagi de picar més, bé, nosaltres estem, com et deia, centrats en la denúncia i en la fiscalització, diguem, del control polític i econòmic. Ara mateix la situació que vivim d'emergència social fa que no tinguem mans per denunciar i explicar tot allò que està passant. Mm-hmm.
Algunes qüestions d'aquelles que ens puguin il·lustrar sobre una certa comparativa a l'entorn de la diferència de concepte de la directa respecte als mitjans de comunicació convencionals. La directa, per tant, no té equip directiu o no té una, diguem-ne, jerarquia establerta o una organització establerta des del punt de vista dels mitjans de comunicació tradicionals?
No. Nosaltres ens organitzem de forma horitzontal, de manera assembleària. Tenim diverses assemblees en la pròpia estructura organitzativa. Fem una assemblea cada setmana on es discuteix els temes que es tractaran a la web i a l'edició en paper. Uh-huh. I cada 3 mesos fem una assemblea d'un dia sencer, de matí i tarda, que són bastant, bastant llargues, per debatre totes aquelles qüestions de línia i estratègia del mitjà.
Ho preguntava per si des del punt de vista operatiu, allò contemplant-ho des del vessant periodístic, si algunes vegades el fet de ser una empresa assembleària o les decisions es prenguin d'una forma assembleària condiciona a vegades el desenvolupament de la feina.
Sí, com a condiciona s'entén com a dificulta, no, és una forma diferent d'organitzar-se. No s'ha d'entendre l'organització assembleària com que cada vegada que s'ha de prendre una decisió, s'ha de convocar una assemblea.
D'acord.
El col·lectiu hi ha confiança els uns amb els altres, ens coneixem, i a partir d'unes bases comunes que s'acorden en assemblea, cadascuna de les persones que pren part al setmanari sap quina és la funció i on està ubicada, i això ens permet ser àgil.
D'acord. Es parla, doncs, d'assemblearisme des d'un punt de vista de confiança també en el criteri general.
Sí, exacte. Sí. A partir d'aquest coneixement i de la línia editorial, el llibre d'estil, la línia editorial, l'experiència comuna, et permet poder prendre decisions que respon al seu àmbit, sabent què és el que considera el col·lectiu.
La directa té publicitat?
Sí, per nosaltres la publicitat té un paper diferent dels mitjans convencionals. Si entenem que els mitjans convencionals han tingut nivells de publicitat en els seus pressupostos que implicaven el 80% dels ingressos, més o menys en alguns casos, en el nostre cas doncs, no supera, per estatuts no pot superar el 20% del pressupost, i en les nostres pàgines l'única publicitat que veureu serà aquella que comparteix la nostra pròpia línia editorial. S'hi anuncien cooperatives, organitzacions socials, campanyes activistes, i per nosaltres és una forma també de donar una visió de qui som nosaltres, un nosaltres ampli que construïm en confiança i amb aquest conjunt d'organitzacions que formen l'economia social i els moviments socials.
A partir del que comentava en Blai Lindstrom, algú pot entendre que la directa és un mitjà de comunicació militant?
Bé, diguem que en bona part té una component militant. Sense aquesta component no haguéssim arribat fins on som. Uh-huh. El que un dels objectius, com comentaves, del que estem treballant ara amb campanya de micromecenatge, és engegar un procés de continuar treballant en el procés de professionalització que ja estem portant a terme, amb la idea de convertir-nos en una cooperativa, tot i que l'estructura organitzativa i com ha de ser això encara està per veure i estem treballant-hi, sí que volem tendir cap a una millora de les condicions i de l'estructura laboral. De totes formes, no entenem l'exemple sense aquesta doble...
Ho preguntava si a partir també de les argumentacions que ens deixava en Blai Lindstrom, un model de cooperativa o un model de setmanari que des d'un punt de vista econòmic se sustenta d'aquesta manera és la forma més segura de poder parlar de tot sense que això sigui incompatible amb interessos de ningú?
Nosaltres pensem que sí. Quan vam fer l'aposta el 2006 i buscàvem quina podia ser la base de manteniment del nostre projecte, vam veure molt clar que havia de ser una base d'accionaris popular de subscripcions, perquè estàvem segures que d'altra forma, en participació de grups econòmics o grups polítics, com passa amb la resta de mitjans de comunicació, ens veuríem condicionats. Aleshores, per nosaltres la base de la independència és aquest suport de la pròpia comunitat, aquest teixir complicitat el que assegura que un mitjà com el nostre pugui subsistir. Mm.
I paradoxalment, heu notat més el suport en el moment àlgid de la crisi?
Bé, nosaltres hem tingut creixement des de que vam començar. Diguem que nosaltres la crisi no l'hem notada gaire. Sí que tenim alguns problemes amb gent que no pot renovar la seva subscripció per problemes econòmics, però en general està creixent i, evidentment, amb el que comentava de l'emergència social, hi ha una demanda d'informació del nostre tip, del que estem fent, i sí que hi ha un creixement de l'interès, no només amb la directa, sinó amb el conjunt de mitjans de comunicació lliures o alternatius com el nostre, que estan creixent i cada cop fem una feina més potent. Mm-hmm. Tenim una major incidència.
O sigui que hi ha lectors que diuen que dieu el que no diu ningú.
Sí, malauradament no hi ha gaires mitjans com el nostre, sí, i del conjunt de mitjans lliures. Encara hi hauria molt camp per créixer i malauradament es compten amb els dits d'una mà els projectes potents periodístics que donen un punt de vista crític a casa nostra.
Una qüestió final, perquè tots aquells que avui vulguin conèixer més detalls sobre la directa i podran anar amb la conferència que farà en José García, que és el seu corresponsal al Baix Llobregat a l'Ateneu, però des del punt de vista del projecte de Verkami, d'aquesta recaptació també a partir de les persones que siguin conscients i es vinculin i tinguin empatia amb el projecte, entre la premsa en paper i el vessant web de la informació, i s'està trobant un cert equilibri, o el futur marcarà més el web que no l'edició en paper?
Nosaltres pensem que el paper encara té recorregut. Nosaltres organitzem la informació i la dividim entre el paper i la web, tenint en compte que la web compleix aquella funció més d'explicació i de descripció del que està passant, té un caràcter més immediat, i en canvi el paper intentem oferir les claus del que està passant, del per què i el com passa. Aleshores, aquesta separació entre els dos suports, creiem que encara és vàlida i ho serà, perquè la internet no, moltes vegades no permet una lectura reposada.
D'acord, que són compatibles una amb l'altra.
Sí, nosaltres sí. Pensem que mm-hmm. sí, ara mateix, tot i que internet tingui molta presència a nivell social, mm-hmm. hi ha una gran part de la població que no hi accedeix
de clar
forma...
Està clar que sí, que ho veu a través del paper. Són les 12, més detalls avui, 7:45 a l'Ateneu. Hem conversat amb Blai Lindstrom de la directa. Blai, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Sort en el futur. Gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu-siau. Demà a les 9 tornem a ser aquí. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.